i danys materials. Així es tanca la investigació policial sobre els incidents ocorreguts al final de la multitudinària manifestació del passat 26 de juliol a Palma. L'informe de la Policia Nacional, que ja està en mans del jutge, sosté que els agents varen carregar en resposta al llançament d'objectes. És una resolució que arriba precisament a les portes d'una nova protesta ciutadana convocada per aquest dissabte a Palma. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es demana avançar a la investigació sobre l'actuació dels agents que, recordem-ho, varen deixar diversos ferits en aquesta manifestació del passat 26J. De seguida en parlem, primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 27 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. A Eivissa, precisament, s'han convocat dos actes de protesta contra la massificació turística a l'illa. David Ventura, bon dia.
Bon dia. És l'objectiu del sopar que han convocat avui un grup de veïns de la zona de la Marina de Vila. En aquest sentit, també, l'Associació de Joves d'Eivissa ha organitzat diumenge una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes durant la temporada, per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
També en clau de massificació turística, a Menorca, el PSOE mostra el seu malestar per la manera en què el Consell ha presentat la proposta per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Fari Mateu, bon dia.
Bon dia. Consideren que l'equip de govern no ha consensuat el document amb la resta de partits. Dilluns, el ple votarà canvis a la llei de la reserva de la biosfera per possibilitar la limitació. L'equip de govern no té assegurada la majoria i el PSOE tendeix la mà al Partit Popular i presentarà diverses esmenes amb l'objectiu que l'estiu que ve es pugui controlar l'entrada de vehicles a l'illa.
Avui s'ha reunit a la sectorial d'infància per parlar de l'atenció dels menors migrants de Ceuta i el govern balear considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants que acull la ciutat autònoma. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La consellera Sandra Fernández reitera que la comunitat autònoma no pot acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per la reagrupació familiar. La ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva dels menors.
A l'exterior, la tragèdia al Nepal deixa, de moment, 289 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes, tot després d'una gran riuada al nord del país.
Entre els desapareguts hi ha quatre ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. Mentrestant, el govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desena d'assentaments i infraestructures.
I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra el Ceuta. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells s'han tornat avui a la feina després del dia de descans amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions diumenge a Son Moix per sumar una nova victòria a casa. El Mallorca rebrà la visita del COE de la segona divisió, el Ceuta, que ha perdut els dos partits disputats. A la sessió d'avui matí Son Bibiloni no s'han exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties dilluns, i tampoc hi eren Sergi Darder, Abdon Prats, Dani Luna i Calumba. La resta, inclòs el darrer en arribar, Alberto Moreno, preparen a les ordres de Luis García la que serà la tercera jornada de Lliga.
Pel que fa al temps, Menorca torna a estar avui en avís taronja per Rissaga. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui torna a ser un dia de cel tapat i de rissaga. De fet, fins demà al matí, tot Menorca estarà sota avís taronja per aquest fenomen. Això sí, podrà afectar a qualsevol punt de les illes. D'altra banda, al cel continuarem amb molta pols i també amb nígols, que ens podran deixar qualque tempesta de base alta i algunes gotes acompanyades de fang. El vent pel seu costat agafarà força de mitjorn principalment en el sector de les Pitiuses, on deixarà una mà més alterada. I la temperatura màxima començarà a girar de nou entre els 32 i els 35 graus. No canviarà gaire respecte d'ahir, però esperant que avui els valors més elevats en el termòmetre es donin al nord-est de les illes. I demà no esperant gran canvis en el cel. Tornarà un dia ennigulat, amb molta calitja i també amb qualque brusca acompanyada de fang. Fins i tot també podran tornar a veure qualque tempesta seca. El vent bufarà moderat de mestral a primeres hores, causarà forta maror a la costa més exposada i tindrem també una baixada de la temperatura al nord de les illes. A partir del capvespre, però, el vent començarà a afluixar.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:05, a només 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística, avui han sabut que la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels disturbis enregistrats després de la gran manifestació del passat 26 de juliol a la capital balear. Han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents que varen fer càrregues policials haurien estat objecte de llançament de pedres, llaunes i pals.
Aquesta recerca policial se sustentaria en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre el qual figuren imatges obtingudes amb drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades en telèfons mòbils. Per altra banda, segons avança Última Hora, la investigació policial interna sobre l'actuació dels agents contra els manifestants s'ha derivat a la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, ja que d'aquesta regió provenien les unitats que es varen desplegar durant la protesta. La investigació mira d'esbrinar si els efectius es va excedir en l'ús de la força. S'ha de recordar que al Manco 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals fins i tot varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un fotoperiodista que estava documentant la manifestació.
Precisament en la plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'avanci en aquesta investigació interna entre els agents de la Policia Nacional que participaren en aquestes càrregues policials.
I és que denuncien que, malgrat hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força, la violència de les càrregues policials no estan en cap cas justificades. Dani Comas és portaveu d'aquesta plataforma.
Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
I el malestar dels ciutadans per l'arribada massiva de turistes també se sentirà aquesta setmana a Eivissa. L'Associació de Joves ha convocat una xindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa. Es durà a terme aquest diumenge a la platja de Cala Saladeta, que és una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïns de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. És una iniciativa ben similar al sopar a la fresca organitzat a nit al bord de Palma, on s'hi varen congregar 600 persones. Ens ho conta Ana Fernández.
Protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu. És l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa, segons explica la seva presidenta Marga Torres, amb l'organització d'una xindriada popular aquest diumenge a partir de les 8 del matí a Cala Saladeta.
Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobem que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
I avui, a la zona del monument als hippies, al barri de la Marina de Vila, un grup de veïns s'ha convocat Fartes, un sopar popular al carrer en contra de la transformació dels barris per la saturació turística. Una trobada que tindrà lloc a partir de les 7:30 de la tarda i que, segons s'han explicat a través de les xarxes, és per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. Tornar a estar al carrer, no com a consumidors, sinó com a veïns.
I 450 detinguts durant l'operació estiu d'enguany a Palma, 200 dels quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Són xifres que ha donat la Policia Nacional al balanç d'aquesta temporada. Els delictes que més es repeteixen, segons han dit, són els furts i robatoris, encara que destaquen una tendència a la baixa gràcies a les tasques de prevenció.
Dels aproximadament 450 arrestos realitzats dins els dispositius de l'operació Estiu, prop de 200 corresponen únicament a les actuacions del grup operatiu de resposta nocturn desplegat a la platja de Palma des de principi del mes de maig. El seu cap, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig ha deixat de fer labors de prevenció de delictes i, en comparació a 2025, els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte de l'any passat.
450 detenidos, en toda la demarcación Playa de Palma, centro, oeste. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja.
Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, que són un nou objecte d'interès.
El que nos está preocupando y sobre todo ocupando son los robos en interior de vehículos. En muchos casos por la famosa baliza, que está siendo pues uno de los alicientes para los delincuentes multireincidentes que están haciendo que esta tipología delictiva pues siga aumentando.
Després del balanç, la policia de Palma ha acollit el comiat de 3 agents estrangers que han treballat aquest estiu integrant patrulles mixtes amb la Policia Nacional.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11, ho dèiem en titulars. A Menorca, crítiques del PSOE per la proposta de limitació de vehicles presentada pel Consell, sobretot per les formes en què s'ha fet. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Consideren que l'equip de govern hauria hagut de consensuar el document amb la resta de partits, sobretot tenint en compte que no disposen de majoria absoluta per modificar la llei reserva de biosfera necessària per tirar endavant la limitació. Per això presentaran diverses esmenes al ple de dilluns que ve. Ho explica Josep Pastrana, conseller del PSOE.
Sempre amb la voluntat d'arribar a acords i sempre tinguent la mà estesa perquè nosaltres entenem que aquesta limitació d'entrada de vehicles s'ha de fer efectiva de cara a l'estiu que ve.
I a Eivissa, el batle de Sant Antoni defensa que la memòria tècnica de la festa egípcia celebrada a la Pedrera no incloïa que s'anava a construir una llacuna artificial.
Avui el PSOE ha reprovat al plenari que, a més de l'ús de prop de 170 tones d'aigua en plena sequera, també es va utilitzar ciment i formigó. Els socialistes exigeixen més explicacions, de fet, de les que ha donat avui l'alcalde. Escoltem primer el regidor socialista de Sant Antoni, Raúl Díaz, després la resposta de l'alcalde Marcos Serra.
La propia memoria contemplaba desbroce, nivelación del terreno, retirada de piedras, zanjas y maquinaria pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento, yo sí que he estado, y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
La memoria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
Demanar al govern més finançament per la residència i el centre de dia, agilitzar la cobertura de la plaça de l'inspector de turisme o prohibir els aterratges d'helicòpters privats són algunes de les propostes que s'han aprovat avui per unanimitat al plenari del Consell de Formentera. Regina Mayans.
1,5 milions d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Sa Unió, Hugo Martínez.
Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
El que toca és posar les piles, que és ara en agost-setembre, no en desembre.
I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals, ho explica el conseller Rafa González.
Es pot mirar a internet, es poden mirar anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics amb policia local o amb Guàrdia Civil.
I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
Hi havia el mes de març una empresa buscant espais a la mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim dos aterratges en el mes de juliol. El Pla d'Esconsell es pronunciï rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
Dues i quart, a Balears en rebutja acollir menors de Ceuta i demana prioritzar la reagrupació familiar. Ho ha dit avui fa uns minuts la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, després de la conferència sectorial d'infància, on ha demanat conèixer la realitat de la comunitat autònoma abans de fer qualsevol distribució. Aina Morales, conselleria, bon dia.
Bon dia, Fernández ha assistit de manera telemàtica en aquesta conferència i ha votat a favor de destinar 25 milions d'euros a Ceuta perquè allà, in situ, puguin atendre els joves i els infants i adolescents que varen arribar a l'entrada massiva de persones de finals de juliol. De fet, aquesta ajuda, aquesta partida de 25 milions d'euros s'ha aprovat per unanimitat dels assistents. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, considera, però, aquesta partida total totalmente insuficiente.
Son 25 millones de euros que van destinados al gobierno de Ceuta para que pueda dar una atención a todos estos menores migrantes, ¿no? Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para evidentemente pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
Durant la trobada no s'ha tractat un possible trasllat de menors a altres comunitats autònomes. Les comunitats governades pel Partit Popular demanen primer recopilar informació, censar aquests menors, i una vegada feta aquesta feina, la prioritat, segons Fernández, hauria de ser la reagrupació familiar.
No hemos querido entrar, ¿no?, pues en la saturación de nuestros sistemas de protección, en la llegada permanente. Ya estamos, creo que son 909 menores migrantes que hay en los sistemas de protección de las Baleares, porque creíamos que era pues evidentemente el momento de hablar de la situación de Ceuta, que es una situación dramática, pero evidentemente sí que hemos reclamado una política migratoria real y liderada por el gobierno de España, que es quien tiene la responsabilidad para evitar que se produzcan estas situaciones.
En qualsevol cas, Fernández ha volgut deixar clar que no és partidària de retorns massius d'aquests menors que s'haurien d'estudiar cas per cas per saber què és el millor per cada menor. Ha carregat contra el govern central perquè, diu, hauria d'haver impedit l'entrada de migrants de forma massiva i també per la gestió després de l'arribada d'aquestes persones a Ceuta.
Pues sí que al final siempre hace lo mismo, ¿no? Elude sus responsabilidades, las responsabilidades del Estado y siempre intenta trasladar esta responsabilidad y esta solidaridad a las comunidades autónomas.
De moment no se sap quina serà la pròxima data per una reunió de la Conferència Sectorial d'Infància i Migració, ni si llavors ja se tindrà tota la informació necessària i es podrà abordar un possible trasllat dels menors des de Ceuta a la península.
La ministra de Drets Socials, Cira Rego, també ha comparegut després d'aquesta reunió de la sectorial d'infància i ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva de menors, dels menors que hi ha a Ceuta, i manté que la solució és el seu trasllat a la península. Actualment, ha dit, el sistema d'acollida de Ceuta atén 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
La ministra també ha fet una crida a la solidaritat a les comunitats autònomes per explorar vies d'acollida més enllà del reial decret vigent, entre elles acords bilaterals entre autonomies.
Hay muchas niñas que están huyendo de situaciones de violencia extrema. Hay muchos niños que no tienen familias de retorno. Hay otros que tienen alguna persona con algún vínculo familiar, pero no está claro. Hay niños también y niñas que vienen de situación de calle. Quiero decir, es de una complejidad extraordinaria. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos de corta edad a los que hay que acompañar.
Arribem a les 2:20.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions i ara parlem d'habitatge perquè cau el preu de l'habitatge a les Balears al mes de juny i també la compravenda de pisos i cases. Són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que, concretament, els pisos s'han abaratit un 2% a les Illes. Això sí, el preu del metre quadrat encara està per damunt dels 4.000 euros. En total, el sisè mes de l'any s'han tancat poc més de 1.160 operacions. És més d'un 11% en manco que el mateix mes del 2025.
Les dades de les Illes contrasten amb les que s'han registrat a l'àmbit estatal, on els preus dels habitatges han continuat a l'alça i ja superen els 2.100 euros al metre quadrat, un 8,8% d'increment anual. En total, a tot el territori espanyol, el juny es van registrar més de 67.500 compravendes d'habitatge, que és un 4% manco que el mateix mes de l'any passat.
Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge, encara hi ha molta de gent a les Balears que no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'afectades per les hipoteques fa una crida a institucions, també a propietaris de pisos, per aconseguir un habitatge digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López, que està malalta i és víctima de violència masclista. Ens ho conta Carme Moreno.
López denuncia que fa 2 mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
La Caixa vendió el piso en fondo buitre. El fondo buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace 2 meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i, sobretot, una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de fisema.
Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
2:24, en plana laboral. El sindicat d'infermeria SATSE prepara mobilitzacions per als pròxims mesos. Entre les seves reivindicacions, reclama millores salarials i de conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut.
El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que, diu, et sent abandonat.
Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
Tera no entén per què Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
Según Tera, la manca de infermeres aquesta estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
A Menorca, a final d'any, està previst que totes les residències de gent gran de l'illa tinguin implantat l'historial electrònic compartit. Fanny Mateu.
L'objectiu anunciat per la Conselleria de Salut és el d'una nova eina que ha de millorar la qualitat de vida dels usuaris de les residències. En concret, s'unifica a un mateix espai virtual tota la informació sanitària i social de les persones dependents. Una informació accessible tant per al personal de salut com a tots els centres de Menorca. Manuela García és la consellera de Salut.
Cuando tú recibes un paciente a nivel del hospital, tienes la información no solo de lo que ha pasado la última vez que visitó el hospital, sino qué ha pasado durante su estancia en el sociosanitario, qué ha pasado en su estancia, cómo entró, si ha adelgazado, si no ha adelgazado. Está en dos residencias, en el Mercadal y en Santa Rita, y quedan el resto de residencias, que creo que son seis, si mal no recuerdo, para implementar. Que se implementaran antes de final de año.
La implantació, com ha dit, és gradual. Actualment ja hi ha 21 residències a totes les illes amb 1.400 persones que comparteixen aquesta informació. A Menorca actualment hi ha dues residències, Santa Rita, amb 78 usuaris, i la d'Es Mercadal, que en té 20.
Més qüestions. L'Obra Cultural Balear denuncia que la nova plataforma digital Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels ciutadans de les illes. L'entitat exigeix a l'executiu una rectificació urgent perquè l'aplicació i el web funcionin plenament en català.
L'OCB considera especialment greu que aquesta situació es doni en un servei públic essencial com és la salut. Entre els serveis afectats que només es poden consultar en castellà hi ha els informes mèdics, la història clínica digital, els fulls de medicació o el calendari de dispensació de les farmàcies. Tampoc es pot fer en català el tràmit per sol·licitar o renovar la targeta sanitària ni utilitzar el formulari de suport. A més, l'entitat adverteix que la plataforma s'obre inicialment per defecte en castellà, un fet que, segons l'OCB, incompleix la normativa lingüística vigent. Antoni Llebrés és el president de l'entitat.
No ja que el govern no garanteixi la comunicació en català de ciutadà amb el professional sanitari, prescindint de l'exigència de coneixement de català, ja ho sabem, sinó que ni tan sols ara tecnològicament és viable interactuar en català amb la sanitat pública balear.
I als tribunals, l'Audiència Provincial ha condemnat un jove a 5 anys de presó per intentar matar un company del centre de menors on estava a Palma. Els fets van passar a l'abril de l'any passat, quan els dos al·lots van iniciar una brega que va acabar amb la víctima inconscient.
L'acusat va agafar el jove pel coll i poc després dues treballadores van aconseguir separar-los. La discussió es va reprendre més ràpid i el condemnat va tornar a rodejar el company pel coll i li va immobilitzar les cames fins a deixar-lo inconscient. Poc després van arribar els agents de la Policia Nacional que varen reduir l'agressor. L'audiència considera que el condemnat va cometre un delicte de temptativa d'homicidi, per això l'ha condemnat a 5 anys de presó.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 27 d'agost. 7 persones identificades i imputades per desordres públics i danys materials. Així es tanca la investigació policial sobre els incidents ocorreguts al final de la multitudinària manifestació del passat 26 de juliol a Palma.
L'informe de la Policia Nacional, que ja està en mans del jutge, sosté que els agents van encarregar en resposta al llançament d'objectes, una resolució que arriba precisament a les portes d'una nova protesta ciutadana. Està convocada concretament aquest dissabte també a Palma. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es demana avançar la investigació sobre l'actuació concreta dels agents que, recordem, va deixar aquell dia diverses persones ferides.
Les protestes ciutadanes contra la massificació turística es traslladen avui a Eivissa. Un grup de veïns a la zona de la Marina de Vila ha convocat avui un sopar per protestar contra la turistificació.
Per la seva banda, l'Associació de Joves d'Eivissa ha organitzat per diumenge una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta. És una de les més concorregudes durant la temporada i ho fan per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
A Menorca, mentrestant, el PSOE mostra el seu malestar per la manera en què el Consell ha presentat la proposta de limitació de vehicles.
I és que consideren que l'equip de govern hauria hagut de consensuar aquest document en la resta de partits. Dilluns, el ple votarà canvis en la llei de reserva de la biosfera per possibilitar-ne la limitació. L'equip de govern no té assegurada ara per ara la majoria que li ha de donar el vot de la consellera Maite de Medrano en contra d'aquesta limitació. El PSOE, per la seva banda, tendeix la mà al PP i presentarà diverses esmenes amb l'objectiu que l'estiu que ve es pugui controlar l'entrada de vehicles a Menorca.
Avui s'ha reunit a la sectorial d'Infància per parlar de l'atenció dels menors migrants de Ceuta. El govern considera insuficients els 25 milions d'euros que s'han aprovat per destinar a Ceuta per atendre els menors migrants.
La consellera Sandra Fernández reitera que la comunitat autònoma no pot acollir menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar. Mentrestant, la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a una deportació massiva d'aquests menors.
I a l'exterior, la tragèdia al Nepal, de la qual en parlarem d'aquí uns minuts, deixa de moment 289 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
I entre aquests desapareguts també hi hauria 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. El govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desenes d'assentaments i d'infraestructures al país.
Són les 2:33 minuts.
Informatiu migdia. Esports.
En els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra el Ceuta. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions diumenge a Son Moix per sumar una nova victòria a casa. El Mallorca rebrà la visita del COE de la segona divisió, que és el Ceuta, que ha perdut els dos partits disputats, i els vermells, després de la derrota a Granada, volen sumar els 3 punts. A la sessió d'avui matí a Sant Bibiloni no s'han exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties dilluns, i tampoc hi eren Sergi Darder, Abdon Prats, Dani Luna i Calumba. La resta, inclòs el darrer arribar, Alberto Moreno, preparen a les ordres de Luis García la que serà la tercera jornada de Lliga. Moreno, que per cert ja està oficialment inscrit a la Liga i per tant podria debutar diumenge. Més futbol amb un nom propi, el de Mariona Caldentei, que ha estat inclosa a l'11 ideal de la Lliga Anglesa. La felanitxera ha fet 4 gols i ha repartit altres 4 assistències en els 22 partits que s'han disputat. A més, és la jugadora del seu equip amb més titularitats en totes les competicions. Mariona és l'única espanyola present en aquest 11 ideal corresponent a la passada temporada. En futbol balear, el Poblense ha anunciat el fitxatge d'Aldo One, defensa central amb experiència en categories nacionals i que ja coneix l'illa després de passar pel Mallorca. També ha jugat a clubs com l'Hospitalet o el Prat. Pel que fa al futbol de primera divisió, ahir es va disputar el partit de la primera jornada entre Real Madrid i Real Societat amb victòria dels blancs per 4-1 amb 3 gols de Kylian Mbappé. Per diferència de gols, el Madrid és líder empatat amb Sevilla i Betis. El partit d'ahir era el retorn de Mourinho al Bernabéu 13 anys després. Sentim el tècnic portuguès.
Primer partido en el Bernabéu, tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros. Difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión. Y la Real Sociedad sin crear. Pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
I avui es disputaran 2 partits més de la primera jornada de Lliga. El Barça rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, serà a les 9 del vespre. Els blaugranes s'estrenaran com a locals en el partit pendent de la jornada 1, ajornat per mort de les incorporacions dels jugadors mundialistes. I abans, a les 8:30 del vespre, el Celta rebrà l'Osasuna. Pel que fa al futbol europeu, avui a les 6 de l'hora baixa es durà a terme el sorteig de la fase de Lliga de les Champions, on hi serà el Fenerbahçe de Marco Asensio i Muriqi, que ahir precisament varen eliminar l'Olímpic de Lió de Dominic Graf per 0-1, en gol precisament del Pirata, el també exmallorquinista Dominic Graf. Pel que fa a la Champions femenina, a l'eliminatòria prèvia, ahir disputats 2 partits d'anada, Ajax 0, Real Madrid 2 i Chelsea 5, Real Societat 2. I pel que fa a la Conference League, avui el Getafe, amb un avantatge de 3-1 a l'anada, jugarà el partit de tornada a Belgrat contra el Partizan. En bàsquet, l'Azul Marino va fer ahir el primer entrenament de la pretemporada. L'equip ja prepara el seu debut a la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho fa amb una plantilla amb molt de potencial i un projecte molt ambiciós. L'entrenador, Alberto Antuña, no té ara per ara a la seva disposició jugadores com Alba Torrents i Alima Dembélé, que estan concentrades per disputar el Mundial. Tampoc hi són alguns dels fitxatges nous, ja que encara no han arribat a l'illa. Antuña té ganes d'encetar un projecte que ja s'ha treballat molt bé en la seva pròpia confecció.
Se crea mucha ilusión alrededor, creo que el equipo se construyó bastante pronto, pudimos entrar en el mercado antes, yo creo que el resto, y eso ha significado también que hemos podido, bueno, hacer un equipo muy competitivo, conseguir jugadoras que en un principio parecían casi inviables para un proyecto como el nuestro, así que ahora ya con ganas de tenerlas a todas aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
I també en bàsquet, el Palmer ha presentat avui la seva campanya d'abonaments. Amb la il·lusió de competir un any més a primera FEB, el club vol que l'aficionat acompanyi l'equip en l'objectiu d'oferir espectacle cada partit i que, a més, els resultats acompanyin. Els preus dels abonaments oscil·len entre els 120 euros per a les renovacions o els 140 per als nous socis. Sentim el president del club, el Vicenç Palmer.
Hemos analizado para poner precios pues todo, cómo está el mercado, ¿no? Y creo que los precios que ponemos en general pues son muy competitivos para la categoría. Hay que entender, y los aficionados yo sé que les costa, que no entienden, para ir a ver un partido de primera FEB, donde ya muchas veces verán pues equipos de ACB, pues se tienen que poner en valor.
La presentació també ha servit per conèixer el nou director general del club, el mexicà Adrián Villalobos.
Es un gran reto, es una gran ilusión. La verdad que brincar a una de las mejores ligas de Europa, me atrevo a decir que una de las más altas en segunda división, representa un gran reto para tanto Grupo Sage como para mí en lo personal.
I el bàsquet Menorca ha tancat la contractació del base serbi Aleksandar Vetković, un jugador de primer nivell que ha passat per l'Estudiantes, on ja va coincidir amb Javi Zamora. El Betis també ha passat també per equips com el Betis o el Manresa aquí a Espanya, i també ha militat a clubs com l'Estrella Roja o el Partizan. I una notícia de darrera hora, motociclisme. Izan Guevara competirà la pròxima temporada a MotoGP. Avui s'ha fet oficial que el pilot mallorquí s'incorporarà a l'equip de Yamaha com a tercer pilot de l'escuderia, complint així el somni de córrer a la màxima categoria del motociclisme. Guevara, recordem, està signant ara per ara una gran temporada al Mundial de Moto2, on de moment és segon a la classificació general. En piragüisme, el Mundial que es disputa a Polònia, Àlex Granieri ha aconseguit la classificació per als semifinals de KU 500 metres després de finalitzar segon a la quarta sèrie. El regatista del Nàutic de Palma ha dominat gran part de la prova fins als darrers metres. La victòria, finalment, ha estat per l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al palmesà. Els quatre primers ja tenien bitllet per a les semifinals i pel que fa al KL1 200, Adrián Castaño disputarà la final B, en quedar quart de la seva semifinal. El palista del Nàutic de Palma ha disputat ja dos Jocs Paralímpics i tindrà ara l'oportunitat de finalitzar la cita mundialista a Polònia amb un bon resultat a la final de consolació. Temps ara pel bàdminton. La jugadora eivissenca Carmen Jiménez es juga en hora i mitja la possibilitat de medalla als Jocs del Mediterrani que es disputen a Tàrent, a Itàlia. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Jiménez competeix als dobles femenins a la seva companya de la selecció espanyola, Nicole Carula. Les seves rivals seran les eslovenes, Ania Blatzina i Ariana Corent, que han eliminat aquest matí els 700 de final a la parella xipriota. Espanya ha entrat directament als quarts de final i Jiménez està a un partit de guanyar una medalla, perquè les parelles derrotades a les semifinals s'emporten metall i no es juga per un tercer lloc. Jiménez ja va disputar fa uns dies el Mundial Absolut, sense èxit, però la jove de 20 anys pot fer avui història per a l'esport pitius. Ens ha deixat un missatge just abans d'aquesta eliminatòria.
Tenim moltes ganes de competir en els nostres primers Jocs Mediterranis. Juguem contra unes eslovenes i afrontem el partit amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'intentar aconseguir la victòria. Haver participat al Mundial la setmana passada i ser aquesta setmana a Taranto als Jocs Mediterranis és tot un orgull. Espero poder donar el millor de mi mateixa i aconseguir un molt bon resultat.
L'eliminatòria entre la eivissenca Carmen Jiménez fent parella amb Nicole Carula contra les eslovenes està prevista a les 4:01 al Francavila Sport Hall, a Francavila Fontana, a la Pulla, en aquests Jocs del Mediterrani a Tàrent.
En vòlei, el Connecta Balear Manacor ha canviat la pista per la platja, el Manco, a l'inici de la pretemporada. El tècnic de l'equip manacorí, Juan Méndez, ha duit la seva plantilla a entrenar vòlei platja. Els manacorins, vigents campions de la Copa del Rei, volen fer una passa endavant aquest curs. Sentim l'entrenador Juan Méndez.
Está bueno sacarlos un poco de la pista también en pretemporada. A mí, por lo menos, me gustan y les sirve a los jugadores para llegar en óptimas condiciones al comienzo de la Superliga.
Sentim també els jugadors del Connecta Balear Manacor, Hugo Marzo i Juliano Turcito.
Serveix un poc per reforçar aquest sentiment d'equip i de sentir-se una família que l'any passat ho van aconseguir molt bé. Y yo creo que también es una actividad que fa molt d'equip.
Nos hace unirnos más y creo que eso nos va a ayudar a salir adelante y dar lo mejor para representar a Manacor.
I en ciclisme, en aquesta hora està en marxa la sisena etapa de la Vuelta a Espanya amb un total de 177 quilòmetres de recorregut entre Alcosebre i Castelló. Ben pendents del mallorquí Enric Mas, que ahir va arribar amb el grup dels favorits i que es manté tercer a la general. El lideratge a la general continua sent per l'eslova Pogacar, seguit de Primo Roglic i de l'artenenc Enric Mas, que, com dèiem, continua tercer a 3 minuts i 32 segons de la primera posició.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
L'actualitat, minut a minut, a Ivetra Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 45 minuts. Tornem a parlar de la situació de Ceuta perquè el ministre de Justícia insisteix en que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima, tal com va passar els dos darrers dies de juliol. Félix Bolaños ha comparegut avui en el Congrés per parlar de la situació a la ciutat autònoma, on milers de persones continuen acampades a una platja a l'espera de la resolució de la seva petició d'asil.
Bolaños assegura que el govern espanyol no tenia informació prèvia precisa de la magnitud de l'entrada massiva de migrants a Ceuta aquells dies. Així mateix ha destacat que no hi ha cap evidència que el Marroc impulsés la crisi migratòria i per això ha demanat als grups polítics no acusar sense proves.
No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
És la resposta de Bolaños als grups polítics al Congrés que, de manera unànime, han criticat l'immobilisme, diuen, del govern central davant la crisi migratòria. Els partits més crítics han estat el partit de Vox i el PP. Cuca Gamarra és diputada del Partit Popular.
Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
Declaracions de Bolaño a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional del Congrés, on ara acaba de començar també a compareixer el ministre Víctor Ángel Torres.
I compareixença també avui a la Comissió de Sanitat, en aquest cas de la responsable de la cartera, Mònica García, qui ha negat que l'atenció sanitària a Ceuta hagi estat mai col·lapsada. De fet, ha assegurat que des del primer dia a l'Hospital Universitari de la ciutat hi ha hagut sempre un centenar de llits lliures per si s'havien de menester. També ha anunciat que la setmana que ve es començaran a vacunar els migrants per evitar la propagació de malalties infeccioses.
García reitera que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats, en condicions òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats. Ara ha tret el PP que demani que es confini la població marroquí per evitar que es propaguin malalties perquè, diu, és una mesura il·legal i contraproduent, i ha demanat a Vox que aturi els discursos xenòfobs que creen un alarmisme injustificat.
El uso del término sarnoso, tuberculoso, o algún editorial de algún libelo ultraderechista que dice sarna, sida y locura vinculándola a la inmigración, sí, es profundamente injusto y profundamente xenófobo. Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo.
El PP, però, acusa la ministra d'actuar tard i malament i no escoltar els professionals sanitaris de Ceuta, que estan saturats també. Defensa que el discurs de la seva formació, assegurant que vigilar i prevenir, assegurant, és el que toca ara.
Mentrestant, continuen els episodis d'atenció a Ceuta. Avui, 12 migrants han estat detinguts després de llançar pedres i ferir 5 militars a la barriada de Benzú.
Els fets han passat aquesta matinada quan un grup d'una quarantena de persones de nacionalitat marroquina ha preparat una emboscada al pas d'aquest vehicle militar. Els agents es dirigien a un punt de vigilància quan han estat sorpresos pel grup que els ha pedregat fins que han pogut fugir del vehicle a peu. Abans, però, han estat perseguits i han patit ferides a causa de les pedres que els han llançat. Hores després, la policia ha detingut 12 homes com a presumptes autors d'aquestes agressions.
I pendents de la tragèdia al Nepal, on s'eleven ja a 359 les víctimes mortals per l'arribada al nord del país i més de 1.500 les persones desaparegudes.
José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, també informa que hi ha 4 espanyols desapareguts.
Hi ha un llamamiento
a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
El govern del Nepal afirma que l'origen de la riuada ha estat un terratrèmol. Desenes d'assentaments i d'infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha causat danys importants a la Xina.
Nepal és un país associat sovint a l'Himàlaia, a l'Everest i al turisme d'aventura, però també és un país on moltes comunitats viuen en zones molt aïllades i vulnerables.
A l'informatiu matí hem pogut parlar amb Gokul Sapkota, és director d'una agència de viatges especialitzades en Nepal, al Tíbet i Bhutan. També president d'una ONG que treballa sobre el terreny ajudant a persones i a comunitats que ho necessiten. Aquests dies és a Katmandú.
Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
2:50 cada 1 d'agost amb un eclipsi parcial de lluna. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30 de la matinada.
S'haurà, per tant, de matinar. La lluna es situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint poc a poc de vermell. Només serà de color blanc la part que quedi fora del cor de l'ombra de la Terra. Amadeu Carbonell és president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
Així es veu aquesta atmosfera terrestre per la reflexió de la llum o filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la lluna, que es veu vermella.
A diferència del de sol de fa dues setmanes, en aquest cas sí que es pot mirar directament el fenomen sense protecció, ja que és segur. També es podrà fotografiar sense filtres específics.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un equip multidisciplinar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha reconstruït digitalment el tornabou que Antoni Gaudí va fer per la seu de Mallorca. Un element, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que va ser destruït a finals dels 70, tot i estar protegit.
De fet, estava situat damunt del púlpit major i havia estat declarat monument històric. Fins i tot havia estat reivindicat per l'arquitecte Le Corbusier, però això no va impedir que el novembre del 1970 es llevés. Dos anys abans, la Comissió Provincial de Monuments Històrico-Artístics de Balears va considerar que ja no era necessari perquè el nou sistema de megafonia bastava, deien. Era millor. El tornaveu, de forma parabòlica i realitzat amb fusta i teixit, es desmuntava. Sense documentació ni plànols, els investigadors han basat la seva feina de reconstrucció en imatges històriques passades pel sedàs de les eines digitals més avançades. Albert Sampés, responsable d'aquesta investigació i membre de l'Escola Tècnica Superior de la Rovira i Virgili.
Aquestes recerques s'ha pogut desenvolupar gràcies que existeixen un conjunt de fotografies històriques i un croquis de Le Corbusier, on apareix en diferents perspectives i punts de vista aquest element. Per tant, mitjançant tècniques de geomètriques, restitució fotogràfica, emulat 3D, digitalització, doncs hem pogut recuperar aquest element nou.
I per què és important aquesta recuperació? Sempé ho té molt clar.
El resultat d'aquesta recerca és important perquè posem en valor l'obra de Gaudí i recuperem un element que es va destruir. I és important també informar doncs, que aquest model digital està a l'abast de qualsevol investigador, està al repositori de la universitat, així com també hem creat una rèplica que es pot visitar a la pròpia catedral de Mallorca.
El tornaveu formava part de l'encàrrec del bisbe Pere Joan Campins, el geni català, l'any 1901, per restaurar i reformar diversos elements litúrgics del temple. Va ser un projecte que va acabar de cop en sec amb la mort del bisbe i la posterior retorn de Gaudí cap a Catalunya.
va transformar els seus traumes, els seus brots psicòtics, en art. Les seves creacions plàstiques farien d'ella una de les artistes referencials de l'art d'avantguàrdia, la psicodèlia i el pop art. Parlem d'ella avui, que s'ha fet públic que Yayoi Kusama ha mort a un hospital de Tòquio als 97 anys.
Kusama va amagar davall dels seus punts de colors estridents, que esdevindrien el seu estil més reconeixible, els seus traumes de joventut, la guerra, les terribles relacions entre els seus pares i els primers brots psicòtics. Una càrrega mental a la qual s'hi afegirien al·lucinacions, tendències suïcides, un trastorn obsessiu compulsiu, en fi, un món que va dur amb ella quan als anys 50 migraria cap als Estats Units. Nova York la rebria amb els braços oberts i ajudada per la seva amiga, la pintora Georgia O'Keeffe. La seva personalitat, les seves instal·lacions artístiques la varen fer triomfar a les avantguardes i va esdevenir un referent per altres creadors, com per exemple Andy Warhol. Cabell taronja o vermell o verd, ulleres excèntriques, vestits sempre llampants, el seu aspecte físic seria gairebé tan reconeixible com la seva obra. Kusama tornà al Japó en 1973, quan la seva salut mental va empitjorar, i el 1990 va internar-se voluntàriament en una institució mental, tot mentre les seves obres, presents als millors museus del món, creixien en popularitat i reconeixements. Avui la seva pàgina web ha donat a conèixer que va morir dia 14, pintant fins gairebé al final de la seva vida, continuant, diuen, amb la recerca de l'amor i l'ànima eterns.
I així han sonat aquesta nit a Falanich els Love of Lesbian en el seu concert de comiat de Mallorca.
Els barcelonins, liderats per Santi Balmes, han aterrat a Falanich a les festes de Sant Agustí amb un concert emocionant i molt intens, en el qual han volgut comptar amb el talent local i per això, per fer uns dels temes més reconeguts i pràcticament dels darrers del concert, allí donde solíamos gritar, han comptat amb Maria Hein. Un concert on també s'ha dedicat una de les cançons al record del desaparegut baixista d'Antònia Font, Joan Roca.
Les coses no són com són, quan vols que hi siguin no hi són, és el moment d'esperar. La vida és el que et passa mentre tant...
Això va seguir a Falanich i el que ens espera a Binissalem dia 5 de setembre és també un concert memorable. El que oferiran Suasi i els Pets com a tret de sortida de les festes del Vermar.
Els protagonistes d'aquesta vetllada han passat avui pels micròfons del dia. Pep Suasi ha reconegut que es tracta d'una cita molt esperada per la formació i ha augurat una nit especial.
I els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per el recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant, bastant guai.
Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure.
Joan Reig, el bateria i més coses dels Pets, ha destacat que aquesta nova gira, amb el bo i millor dels seus 40 anys de carrera i que ja els va dur a principi d'estiu al Tribufest de Falanich, està donant moltes alegries als seus seguidors, tot i que temes tan referencials com el Bon Dia no formin part del repertori en principi.
Però, què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el Bon Dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany.
Bon dia, ningú m'ha demanat, però fa bon dia.
La festa, com dèiem, dissabte, dia 5 de setembre, a Binissalem, comptarà també amb la participació de Born. Començarà a les 8:30 i l'escenari al pàrquing de l'escola graduada.
Són les 3, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 27 d'agost, marcat una vegada més pels efectes de la massificació turística. Avui han sabut que la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels aldarulls registrats després de la gran manifestació del passat 26 de juliol a Palma. Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida afirma que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquestes 7 persones han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en imatges obtingudes amb drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions fetes en telèfons mòbils. La plataforma Menys Turisme Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que van deixar al manco, recordant 8 persones ferides lleus, algunes de les quals van haver de ser hospitalitzades. Dani Comas n'és el portaveu.
Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
Tot això a 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística i quan l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per aquest diumenge una cindriada popular també per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
Serà a partir de les 8 del matí a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïnats de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. La presidenta de l'Associació de Joves és Marga Torres.
Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
D'altra banda, el govern considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants de Ceuta i reitera també la seva negativa a acollir menors migrants. Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que s'ha reunit avui per parlar sobre aquesta qüestió.
Fernández ha insistit que les Balears no poden acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
Mentrestant, la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva de menors.
En aquesta hora també destacam que la Policia Nacional ha detingut 3 homes acusats d'assaltar pistola en mà un habitatge a Palma, on van encanonar una jove i van emmanillar i amenaçar de mort els membres de la família. Els assaltants varen robar diners en efectius i una caixa forta.
Els fets van tenir lloc el passat divendres, devers les 2:30 del migdia, en un habitatge situat al voltant del barri de Son Puig i Son Roqueta. Els detinguts van entrar a la casa vestits en roba d'obra, cascos i armats. Un d'ells havia fet treballs anteriorment a l'habitatge i disposava d'informació sobre la casa. La recerca continua oberta i la policia, que no descarta més detencions, ha recuperat part dels diners.
I la tragèdia al Nepal deixa de moment 359 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. El govern nepalès